La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia, avui dijous, que podria ser un divendres, per dir-ho així, que dèiem amb els convidats abans d'entrar, i estàvem en plena pretertúlia abans d'entrar en el directe. Jordi Serracanta, benvingut.
Hola, bon dia, benvingut, gràcies.
Un plaer tenir-te aquí. Eduard López Mirmi, benvingut.
Bon dia, què tal?
Sí, dijous, divendres, per dir-ho així.
Avui perquè... és una espècie de divendres estrany.
Sí, el que diuen els castellans, el juernes, no?, per dir-ho així. Avui agafa tot el seu significat. Bé, primer, aviam, la catàstrofe de València, aquests aiguats, tots tenim coneguts, alguns familiars, gent, espero que, jo per als que conec, per sort, no ningú d'afectat, però és cert que ha sigut una miqueta esferraïdor les imatges i el que hem tingut. A mi m'ha fet recordar, en una certa part, els aiguats del 82 aquí, però bueno, amb una dimensió totalment diferent, però és cert que quan t'ho trobes quedes una miqueta així parat.
Sí, la veritat és que sí. Jo tinc la meva filla que està a Alicante i em diu que no sap quan i com ha de pujar, perquè està mirant el Google Maps i totes les carteres estan negres tallades. I no ho sé, i ara estàvem parlant amb l'Eduard que segueix plovent cap a Castellón, vull dir que, i amb ganes. I per tant, per sort, allà no els hi va afectar, però sí que és veritat que és molt fort, és molt fort. I no perquè no estiguessin preparats, aquí...
Sí, és molt fort que, no sé, al segle XXI, que surts de casa per anar a treballar, vius a, jo què sé, al cinturó de València, vas i no tornes. I potser encara estàs al cotxe, al vehicle, esperant. És molt fort, no s'ha de... No sé, a vegades també no fem cas amb les emergències, fins i tot a Andorra, a vegades... Bueno, jo que miro la meteo per la meva feina cada dia, és una eina de treball per mi, i sóc un viciós de la meteorologia, no?, perquè la necessito. I realment l'encerten bastant, amb dos o tres dies l'encerten bastant, la meteorologia oficial, però s'ha de preveure, perquè el que passa és que hi ha canvis molt sobtats. Jo, aquí a Andorra, per exemple, abans pedregava bastant, i ara pues, l'última pedregada, que va ser molt forta, va ser un divendres, no, un dissabte, em sembla, o sigui, el temps està molt canviant, molt, molt. I després, bueno, hi ha temes d'infraestructura que no funcionen i, bueno, però és una pena per la gent, el més de centenar de morts que hi haurà, vull dir, no?
Sí,
de lo que dius tu, Eduard, també, potser la societat moderna tenim aquesta acostum o aclimatació a dir, va, tenim la tecnologia, dius, estem immunes, no?, per dir-ho així, i no ens malfiem prou, potser.
Bueno, això és quan ets jove, quan tens 20 anys ets immortal. També és veritat, no? Ets immortal. No. I després quan comença a tenir problemes de... I després tens el tema de la tecnologia, però està, el tema de és una eina. És una eina molt important que et serveix perquè t'informin i que tinguis la informació. Aquesta informació, pues, algú la té que utilitzar el millor possible. Jo no sé el que ha passat, tampoc vull... M'ho guardaré ben bé de culpar. Ja començaven ahir a culpar gent, a culpar que es va avisar a les 8 de la tarda per més d'avisar a les 6, etcètera, etcètera, no? Que si la culpa és de govern, que si la culpa és de la comunitat autònoma, ja comencem amb la política, que, claro... I això és trist, no? Que aprofitar catàstrofes per fer política, no? Jo ho trobo mesquí, francament. Ara, realment, home, s'ha d'analitzar a veure què ha passat, i si hi ha protocols que s'han de canviar, doncs es canvien. Perquè, home, la meteorologia és el que marcava un desastre.
La veritat és que, com deia, estem massa acostumats i ens sentim immortals encara que en tinguem 60 o 70. Sí, jo me'n recordo aquest estiu, quan vam haver que ajornar allà a Ordino la nit de la Candela.
Correcte.
Per culpa de la meteorologia. Clar, a les 4 de la tarda feia un sol espectacular, no? I la gent ens van començar a trucar, ah, perquè ho han anul·lat, ho heu ajornat un dia, que no sé què... I clar, i a les 10 de la nit va caure la del pulpo, que diuen, no? Llavors, és veritat que això t'avisen i has de prendre decisions. I jo penso que aquestes decisions de vegades són molt difícils, perquè si hagués, no hagués plogut aquella nit, tothom ens hagués dit, ah, però us alarmeu, us alarmeu. Quan fas i surt bé, és fantàstic, però de vegades penses, va, tampoc serà tant, o serà molt concret en un lloc. I, com dèiem bé, l'Eduard, la meteorologia és tan canviant, perquè tu només tens models matemàtics de predicció.
Sí, són models.
És a dir, són models matemàtics, però no pots dir en aquí em cauran 20 litros i en aquí no me'n caurà ni un. 20 o 100 o 200, eh?
Sí, que de fet, ahir hi havia un meteoròleg, un canal francès, que deia que els ha caigut en poques hores l'equivalent del que cau 9 mesos a París. Que clar, diu 500 litres per metre quadrat és una animalada. O sigui, és mig metro cúbic, per dir-ho així.
Sí. Sí, a veure, hem de, la tecnologia està molt avançada i hi ha previsions que, bueno, que encerten bastant. El que passa que un cop d'aire, un cop de vent, pues, pot mover-te i aquest model matemàtic pues, se'n va al traste. No? Jo penso que, no sé, hi ha d'haver uns protocols ben clars i si el govern o el qui decideix sobreactua, pues bueno, mala sort, també va passar amb un concert a dalt del Tarter, em sembla, no? O a Soldeu. Va passar
David també... Guetta.
Va ser al revés, allà, pues, el David Guetta, sí. Pues, què va passar? Pues que bueno, hi va haver un problema perquè no va passar el desastre que s'esperaven que passés, no? Llavors, pues, també és un problema, no? Perquè això, pues, bueno, us ho he dit. Avui he llegit a les xarxes que a Mediamarc, al Prat, l'han evacuat. Han dit, hi ha no sé quants empleats allà, i diguéssim, la direcció ha dit, no, cap a casa. Per què? Pues perquè està venint... Clar, estan sobreactuant una mica, no? Perquè, bueno, gat escaldat té amb l'aigua freda, no?
El que dius tu és que potser també aquesta modernitat de societat té que haver-hi un culpable, o sigui, té que ser el culpa d'algú. O sigui, un terratrèmol, dius, bueno, qui és el culpable? Si un terratrèmol, dius, després buscaràs el culpable perquè la casa no ha fet amb sistema antisísmic o tal, però el terratrèmol en si no pot ser ni culpable. Si una catàstrofe natural, sí que dius tu el tema vist, però clar, forçosament necessitat un culpable s'està polititzant, no? Com deies tu.
Bueno, necessites un culpable perquè ho diuen els protocols, i hi ha sancions, hi ha lleis, hi ha reglaments, i necessites veure de qui és la culpa. I ahir la nit encara no havien comptat els morts i estaven buscant culpables, no? Jo això ho trobo mesquí, eh? Jo penso que, bueno, a veure, si realment hi ha algú que no ha fet la seva feina correctament, doncs evidentment és un fallo professional que s'ha de castigar. Però el primer que s'ha de pensar és en veure per què passen aquestes coses, perquè no tot és la fatalitat. La fatalitat existeix, la fatalitat. La fatalitat no es pot posar tot a dintre de l'arxiu de la fatalitat. Aquí hi ha temes d'infraestructures, hi ha moltes coses, hi ha unes carreteres que s'emplenen massa, hi ha un excés de construcció en certs llocs que potser no hauria de ser, hi ha unes separacions als recs i per exemple, no sé, ara imagina't que, jo que sé, el torrent de Can Diumenge a Escaldes, pues, que es construïssi, pues, tocant, pues, hi ha unes distàncies a respectar, i això et permet que el riu, pues, té un més amplada de cabal, no? I tot això, pues, aquestes reglamentacions s'han de respectar. Jo sé que no respecten a molts llocs, estic parlant de zones del Maresme, per exemple, que hi ha gent que se l'ha portat al cotxe tres vegades, ha portat el cotxe al torrent i se l'emporta. L'any que ve, igual, perquè no, és que no ens curem de sustos. Som així, de repetitius, no? I llavors el que s'ha de fer és fer protocols el més correctes possibles, sense ser sobreactuacions, i ja està, i seguir-ho, i si hi ha una... Si es té que evacuar una zona, doncs s'evacua, com per exemple aquest al Mediamarc, aquest del Prat, per exemple.
Bueno, Universitat de València va tenir la precaució de dir estudiants cap a casa, o sigui que no van tenir aquesta previsió, no?
Sí,
però
sí.
No tothom la té, no? A vegades, Jordi.
Però si no hagués pogut, si no hagués passat res, bueno, on
aneu,
que esteu sonats, sí. Que tal. I clar, tot, és que és complicat.
Bueno, és que podem fer un símil amb el Covid, eh? Sí, el dia... el divendres aquell, quan... Ah, tots a casa, ah, no n'hi ha per tant. Hi havia molta gent que era incrèdula amb tot el que es venia d'això, no? I vas veure que al cap de dos dies, ostres, sort que es va fer. No? I és veritat que ens pensem que no ens passarà mai res i que la tecnologia i tots els avanços que tenim, això ens protegiran. I no és així. I no és així. Les construccions, estic segur que, que també ajuda, no? És a dir, ajuda a les inundacions, totes les autopistes, que perquè siguin planes s'han de fer elevacions, amb la qual cosa això és una, és una presa, exacte.
Sí, sí, creem pantanos. Però.
Exacte, i
sí,
creem pantans sí, sí. Que no te n'adones.
A València passa molt, això es veu.
Passa molt a València, però és com aquí, no? És a dir, diuen, ui, això és zona de llaus. Si fa 150 anys que no ha caigut la llau, sí, sí, però arribarà un dia que nevarà, pum, i caurà, i nevarà extraordinàriament i potser no tornarà a passar en 150 anys. Sí. Però és així.
Sí, de lo que dieu, és cert que, clar, zona, la Plana de València, com ho diu, és pla, bé, per això es diu Castell de la Plana, també, o sigui, el cantó, sí. Cert que també s'ha construït en zones inundables, algunes coses, aleshores, clar, com dius tu molt bé, Jordi, no ha passat en tants anys, però, malauradament, arribarà un moment que hi haurà aquests concurs de circumstàncies que farà que hi haurà una desgràcia.
Sí, sí, a més, hi posem coses, no?, com dic, les carreteres, les autopistes o les construccions, que el que fan és que aquesta zona, que era inundable, no se'n vagi l'aigua, no evacua l'aigua suficientment ràpid i es queda l'inundació encara molt més temps, que de l'altra manera potser hagués inundat durant el període fort de pluges i després ja pel seu propi d'això natural, fluid natural, s'hagués anat, però ara aquí potser hi haurà llocs que l'aigua i el fang que comporta tot això, no? És a dir, el que hi ha darrere de l'aigua, perquè una cosa és l'aigua, però després és tot el que hi ha darrere, no. Ostres, es quedarà dies i dies i dies.
Després ja, clar, hi ha tot el tema de, bueno, això és, estem a mordre el dia aquí a Andorra, el tema dels plans urbanístics, per exemple, que, claro, hi ha un tema que hi ha coses que xoquen. La propietat privada, per exemple, exigeix que la propietat privada pues, ha de ser, pues, bueno, pues, tu pots fer el que vols, i no. Hi ha uns reglaments i tal. Fins i tot pots tenir una propietat privada que tu no hi podràs construir perquè hi ha arrossegalls o perquè hi ha... És que tot això, i això xoca. Xoque perquè dic, com és? Això és aquest, per què aquest pot construir o no? Entonces, és molt complicat de conjugar tot el tema de propietat privada, el tema de necessitats, el tema d'infraestructures, el tema de danys naturals, riscos naturals, és molt difícil. Llavors, tot això pues, fa que bueno, i aquí estem immersos, vull dir, hi ha molts comuns que estan en aquest moment a punt de treure el pla urbanístic, i veuràs tu, a Sant Julià i a Escaldes en Gordany, veuràs tu com sortirà això, veuràs com sortirà, sortiran aquí una mà de problemes, de por, problemes a nivell de queixes, no? I, però clar, arriba un moment que has d'actuar perquè pot haver-hi, bueno, després també hi ha la superpoblació, vull dir, és que és un món multicomplicat, no?
De lo que dius tu, Eduard, és una miqueta també el que sortit d'aquesta trobada que hi ha hagut fa un parell de dies entre Col·legi d'Arquitectes i Comuns a Sant Julià, on hi ha hagut desentesa total, perquè justament, per el que dius tu, no? Entre plans d'urbanístics, d'ocupació, de creixement, de moltes coses... Doncs...
Bueno, la realitat és... Bueno, potser és el punt que ha fet el xoc aquest entre Comuns i Col·legi d'Arquitectes. No? El problema és que és un tema de deontologia del Col·legi d'Arquitectes. El Col·legi d'Arquitectes té una deontologia que jo penso que és bona. Jo estic a dintre del col·lectiu aquest, tot i que no, en aquest moment no estic practicant, no? Però estic al col·lectiu. Quan un equip d'arquitectes, un arquitecte, és autor d'un POUP, d'un pla d'ordenació urbanístic, no pot construir, segons el codi deontològic del col·legi, amb aquella parròquia durant 3 anys. Aquesta és la normativa. Llavors, clar, quan els comuns van a buscar un equip d'arquitectes d'Andorra per elaborar aquest pla, doncs no en troben, perquè si és jove i tal, no té experiència. Però si és un equip bregat, doncs no, perquè jo no podré en 3 anys treballar aquí, no? O sigui, xoca una mica, no? I jo, per mi, són correctes les dues apreciacions, per mi, i s'han de conjugar. Llavors tens el... Entes què es fan? S'agafen equips d'arquitecte, per exemple, la Massana ha agafat un equip d'arquitecte de baix de Barcelona, i Escaldes ha agafat un assessor, que té un currículum així, fins i tot ha sigut director d'urbanisme amb el Jordi Pujol. Imagina't si en sap. Tal, no? I ha agafat aquest assessor també. Entre el Col·legi d'Arquitectes es queixa perquè hi ha un intrusisme, i fins i tot a nivell governamental, no? Entonces, tot això, aquí ve el problema, El problema ve bàsicament d'aquí, Després, bueno, quan s'elaboren aquests plans urbanístics, veurem a veure què en surt, però vull dir que la voluntat és de limitar al màxim la construcció, La voluntat és aquesta, la línia del Comú d'Escaldes d'Engordany i Comú de Sant Julià de Lòria, com a mínim. Comú d'Ordino no és una altra història.
Bueno, sí, Comú d'Ordino el que s'ha intentat és marcar les línies d'un creixement, no diré sostenible, perquè és la d'això, però no desorbitat, no? Una miqueta així, i és veritat que som una mica al jardí d'Andorra, sí, no? I la gent diu que és el jardí d'Andorra. És gràcies així, la majoria de vegades, perquè els propietaris, sobretot hi ha moltes explotacions ramaderes i agrícoles, i això de moment els donava de menjar i no tenien necessitat de vendre i per tant de construir. Però clar, ara també és aquest pas que diu, ostres, jo ho he conservat i ara el que jo tenia no em valdrà res. Bueno, és buscar aquest equilibri, entre fer, jo dic, un creixement, jo diria, racional. Això és el que hem de fer. A Ordino és el que hem intentat, que just dilluns hi ha el Consell de Comú per aprovar-lo i enviar-ho ja cap a la CTU, i creiem que ho hem aconseguit una miqueta. Està clar que quan tu mous alguna cosa d'aquestes sempre trepitges algun ull de poll. Sempre. Per què? Perquè el que només té un pis a Ordino et dirà, si us plau, no, que no construeixin més. I el que té terrenys dirà, home, deixa'm fer alguna cosa.
I algun que té la seva casa i diu, no construeixo més, però tu ja l'has fet.
Sí.
Perquè jo, per exemple, he llegit. Ara, per exemple, el que construeix és una persona, és un criminal. Vull dir, perquè avui en dia és un especulador. Avui la paraula especulació...
I egoista, perquè vèncer amb els seus interessos.
La paraula especulació, que és una paraula que... Bueno, el comerç és especular. Tu compres a 10 i vens a 12, no? Estàs especulant. Però avui en dia la paraula especulació s'ha criminalitzat d'una forma bèstia. A Santa Coloma, Cardalús, família Cardalús, està ara, diguéssim, està... ordenant pues, uns terrenys de la seva propietat, en el qual hi haurà zona industrial, hi haurà comerç, hi haurà edificis, pues, ja hi ha queixes que, home, mira, un prat verd, què tal? Home, a la que fas una casa, un edifici, elimines un prat verd. No? Després, és el que dius tu, Jordi, no? L'equilibri, aquest equilibri, que això, aquesta paraula serveix per tota la vida, per tots els temes de la vida, l'equilibri, no? Però és complicat. És complicat anar a buscar perquè el teu equilibri quan no és el mateix que el meu, etc. No? I els plans urbanístics, mira, jo he fet algun curs d'urbanisme, post, diguéssim, carrera, i el primer que et demanen els formadors, que són gent ja... Diu, què és l'urbanisme? Llavors tu, l'urbanisme, pues, intentar d'equilibrar el territori, si aquí hi ha pues, l'hospital, pues, hi ha pues, posar l'edifici de la tercera edat allà, no sé què, ordenar, diu, no. L'urbanisme és diners. És diners, et diuen. És el primer que et diuen. I és així. I és així. Llavors, hi ha l'especulació exacerbada que fa que bueno, crec. Després hi ha els estudis de capacitat de carga màxima. Potser aquests estudis de capacitat de carga màxima que es tenen que tornar avui es tenen que tornar al govern, que em sembla que per alguns el més calent està a l'aigüera, i aquests estudis també ajudaran a confeccionar aquests plans d'urbanisme, perquè aquests estudis et diuen 11 paràmetres, hi ha 11 paràmetres, allà que et diuen que n'hi ha 10, n'hi ha 11 de paràmetres, en els quals pues, bueno, hi ha temes de mobilitat, que és el primer que anul·la, el segon és l'aigua, i l'aigua, pues, bueno, pues, si tu vols fer una urbanització, vols fer una ciutat o vols créixer, pues, necessites aquests paràmetres, necessites l'aigua, o si no, fes un aqueducte com els romans i vés-la a buscar allà. No? Però realment, si ho fem bé, tot això, si ho fem bé, pues, podem intentar que Andorra sigui un país pues, que sigui vivible i amb un creixement, que potser el creixement és una mica decreixer un temps i mirant-nos una mica en perspectiva, panoràmicament, i veure què passa, no? Ordino, per exemple. Ordino, claro, Ordino és el jardí d'Andorra, però també perquè no està al centre d'activitats, no? Perquè, claro, ara imagina't que, jo què sé, Escaldes d'Engordany, diguéssim, no, aquí pues, s'ha de fer, jo què sé, no sé, tipus Nova York, per exemple, no? Un Central Park, una cosa d'aquesta. Però és complicat. Molt complicat, perquè xafes ulls de poll. I no sé.
Sí. No, mira, una de les coses que nosaltres ens van dir quan vam començar a fer la revisió del pla d'urbanisme és dir, escolta, en llocs estan reservant zones verdes, no? És que no hi ha zones verdes reservades, ni a Ordino, ni crec que a cap pla d'urbanisme del país. Mm. Per què? Perquè és veritat, i a diferència de Barcelona, per exemple, tu aixeques la vista i sempre veus verd. Per tant, no necessites fer un Central Park, perquè sempre veus verd. Mm. Sí, és veritat. Posa't al carrer que et posis d'Andorra la Vella o d'Escaldes, sempre veus verd, i clar, això a Barcelona et poses enmig de l'Eixample i no veus verd. Sí, perquè el Tibidabo o Montjuïc estan lluny i no ho veus, només veus edifici, veus marró, no? Llavors, ostres, potser hem fet un urbanisme fins ara que no pensàvem en això i pensàvem sobretot en creixement, edificació, i no pensàvem en aquestes coses. Fer aquests canvis també són importants. Que vegis verd a 300 metres o 400 metres, que és el que veiem, no vol dir que no hagis de reservar un espai a dins de la ciutat per tenir aquesta part verda.
Jo penso que la part més important de l'urbanisme, i la fem a Andorra, és veure, primer, quanta gent hi cabem en aquest país. Quanta gent hi cabem. És important. A veure, quanta gent hi cabem. I això t'ho marquen els recursos. T'ho marquen també la superfície. No ho posarem aquí. Però és que els recursos en marquen la gent que hi cap. Jo, per exemple, jo sé, a Escaldes-Engordany, amb l'aigua que tenim i amb l'aigua que podem disposar, quants habitants com a màxim hi pot haver-hi, que són 24.500 habitants comptant els flotants i el turisme. ¿Vale? 24.000. I a partir d'aquí tens que parar. O si no, tenim que buscar, jo què sé, un altre sistema, per venir l'aigua amb wifi de no sé on, no? Però el tema està en mirar, amb aquests estudis de capacitat de càrrega, si es fan bé, que jo soc molt crític amb l'aspecte de que jo crec que aquests estudis s'han de fer a nivell nacional. Perquè tens, per exemple, la mobilitat. Quan tu estudies la mobilitat, jo que sé, a Andorra la Vella, pues al cap de mitja hora aquell cotxe està a Canillo. I entres, pues, a més a més, tot està una mica pues, intercomunicat. No? Però hi haurà un coordinador, segons diuen, quan tingui tots els estudis, que ho posarà tot en síntesi, no? Una mica. No? Veurem a veure.
Clar, perquè del que dius tu, Eduard, evidentment una persona que, per exemple, viu a la parròquia d'Ordino, però que treballa a Andorra la Vella, el seu consum d'aigua, per exemple, serà Andorra la Vella o serà Escaldes?
Sí, però Andorra la Vella, quan va treballar Andorra la Vella, jo què sé, a la Manca Mora no hi ha dutxes i tal,
no.
ni d'això, hi ha lavabos, o sigui, també és molt...
Sí que el consum és més baix.
Sí que hi ha els restaurants, hi ha els restaurants, és veritat, però en principi, sí, clar, s'ha de comptar mitjanes, no? S'ha de comptar la gent que hi viu i després la gent flotant, doncs has de posar un paràmetre, diguéssim, restrictiu. Després el turista de cap de setmana, les puntes, el tour, un campionat mundial de petanca a Escaldes, 3.000 persones o 4.000 que s'afegeixen. Tot això, a veure, tot això els tècnics que ho estudien ja fan els seus, ja ho parametritzen tot això, no? Però és que s'ha de veure realment, tu has de construir la teva urbanització, la teva ciutat, en funció dels recursos que tens. Mm. O si no, tens d'estar a Dubai, que desalinitzes l'aigua amb diners, i després bueno, no te l'acabaràs mai, l'aigua. No te l'acabaràs absolutament mai. Però, clar, són casos particulars.
Sí.
No, i perdona, i veure futur, Perquè ara, no sé si recordeu, quan van fer el túnel dels dos Valires, la gent deia, quina animalada fer dos boques, amb dos carrils cada una, i crec que ara s'està utilitzant bastant, sí. Cada vegada més, no?
Sí, sí,
o sigui, això va ser una visió de futur que de vegades no ens n'adonem i fem, surt molt més barat fer això, que no pas fer una boca i després tingué que obrir una altra perquè un altre túnel perquè se'ns ha quedat col·lapsat o perquè no és prou segur o tal, no? I aquí també crec que la bola de vidre no la tenim, igual com passa amb la meteorologia que parlàvem fa uns moments, però sí que hauríem d'intentar avançar-nos al màxim.
S'ha de planificar, sí, a veure, el tema que has dit del túnel dels dos Valires és precisament la Y que tenim de comunicació i de rius i tal, és agafar i tallar-la per poder evitar de que la gent vagi fins a la metròpolis i torni pujant altra vegada. La persona que viu a Ordino i treballa en camp, per exemple, o al nord d'Escaldes, pues perfecte. I n'hi ha molts.
Sí.
Bueno. Doncs sí, és aquesta visió de futur que dieu vosaltres. Anirem a publicitat i tornem a trobar doncs, l'Eduard López Mirmi i el Jordi Serracant amb nosaltres aquí a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Sabies que pots invertir en empreses que no cotitzen a la borsa? Coneixes el Private Equity? Creant Crèdit Andorrà presenta el tercer cicle d'educació financera amb la conferència Descobreix el Private Equity, la clau per diversificar les teves inversions. Dilluns 11 de novembre a les 7 del vespre a l'edifici Creant amb Estel Cerdà, gestora d'actius alternatius de Creant. Assistència presencial o online. Inscriu-te al 88 88 88, al web i xarxes socials de Creant Crèdit Andorrà.
Tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Jordi Serracanta i l'Eduard López Mirmi. Cert, tu deies, parlaves d'ulls de poll, que a vegades pots trepitjar. Bé, hi ha alguns veïns a la Clota Verda que estan descontents perquè l'aparcament, però clar, el creixement de la parròquia fa també que, si el terreny és privat i aquest aparcament doncs, ha tingut un temps de concessió, quan el seu propietari es venç el contracte, el vol recuperar per fer el que sigui. Ara, jo també diré que la gent no li agrada caminar 300 o 400 metres per anar a algun lloc també. O sigui, ens hem tornat massa còmodes també. O sigui que criticar és fàcil, però també posar-hi de la seva mà no tothom en té ganes.
No, és veritat que el tema de l'aparcament de la Clota Verda és el que diem, és un terreny privat, el propietari diu jo no vull llogar més perquè ho vull destinar a una altra cosa, doncs es destina a una altra cosa. Però el que dius de caminar 300 metres o 400 ens passa. O sigui, davant del centre esportiu tenim un pàrquing i res, 200 o 150 metres més amunt, allà al costat de l'hotel Coma, n'hi ha un altre. A les tardes, el del centre esportiu està a tope i és de gent que venen a fer esport. I en canvi l'altre està buit. Però hi ha gent que s'espera per entrar al centre esportiu, és a dir, abans d'entrar al pàrquing, que dius, escolta, per què no vols caminar 150 metres si estàs anant a fer esport? I ens estan exigint que ampliem aquell pàrquing perquè, clar, a les hores punta del centre esportiu no poden aparcar just davant del centre esportiu.
I tu el que dius, i jo he vist de primera persona anar a un gimnàs, un centre esportiu o tornar a casa i tens dos pisos a pujar, per exemple, i tornes a fer esport i agafes l'ascensor. I dius, hi ha dos pisos. I acabes de fer una hora i mitja d'esport en un gimnàs i no puges dos pisos a peu. Sí. Sí, són paradoxes, no?, una miqueta.
Totalment, i mira que ara hi ha aquesta gran moda dels gimnasos i ho estem patint ordino, que hem hagut de ja no admetre més socis no residents a la parròquia, perquè vam començar a posar una llista d'espera, hem arribat a 175 no residents a la parròquia a la llista d'espera i hem dit, és que aquesta gent no entrarà mai. Per què? Perquè cada vegada hi ha més socis que són residents i, per tant, aquests ja no ens acabaran. I hi ha molt poca gent que es dona de baixa. És veritat. I, de vegades, no tot és el gimnàs. De vegades, en el nostre entorn diari, és a dir, podem fer esport, pujar les escales o, en comptes d'anar des d'Escaldes a Andorra amb cotxe, i podem anar-hi a peu, Podem deixar el cotxe en algun lloc i anar-hi a peu, i la gent no ho fa,
I a vegades vas amb cotxe i busques pàrquing i ja estàs un 15 minuts buscant pàrquing
quan
podies anar-hi a peu tranquil·lament.
Exacte. És a dir, jo que treballo a Escaldes, moltes vegades, quan m'he de moure, jo deixo el cotxe allà tot el dia i... treballo a Andorra, deixo el cotxe a Escaldes i si he d'anar fins a qualsevol altre lloc més o menys a prop, a peu, perquè no val la pena.
De lo que dius, va sobtar persones, perquè el diumenge estàvem a la fira amb la ràdio, fèiem programes en directe, i jo a la tarda hi era i vaig anar a peu des de Santa Coloma, no? I molta gent, has vingut de Santa Coloma a peu? Dius, si és mitja horeta, 40 minuts, si fa boig i xinutxano, dius... Però potser nosaltres aquí tenim aquest costum i algú a Barcelona ho trobaria normal de caminar aquesta distància.
Sí, és així. Però aquí també ens passa. Vivim Ordino diu, ostres, treballes a Andorra? Però si això és molt, no? I en canvi a Barcelona hi ha gent que viuen a 40, 50, 60 o 100 quilòmetres, viuen a Manresa i treballen a Barcelona. I cada dia es fan aquest. O a Girona, Jo tinc un conegut que viu a Girona i treballa a Barcelona. I cada dia va i torna, I són de 2 hores i mitja a 3 hores i mitja en el cotxe, És a dir que...
Sí, hi ha... Bueno, no s'ha plantejat d'agafar el tren?
Sí, també li he dit, però tal com està el tren,
sí,
de vegades...
Sí, és una d'infraestructura.
Sí, exacte.
El que dius tu, jo he conegut persones que vivien a Lila i treballaven a París, i que agafen l'AVE, però clar, després depèn de les infraestructures que tinguis i la possibilitat que tinguis d'utilitzar-les també, que això és una altra cosa. També.
Sí, un dia vaig llegir al diari un reportatge d'una noia que vivia al sud d'Itàlia i treballava a Milà, i cada dia pujava i baixava amb tren de més avall de Roma fins a Milà a treballar i tornava a baixar. Vull dir que jo crec que això són casos exagerats, eh? Però realment hi ha molta gent que es desplaça molts quilòmetres per anar a treballar. I aquí en fem 15 o en fem 12 i ja ens posem la mà al cap.
Sí, som herois, quasi.
No, bé, jo havia llegit també el Carlo Ancelotti, quan estava quan entrenava el Milan, el tio anava a l'entrenament amb helicòpter. El portava la seva dona. Anava a l'entrenament amb helicòpter. Vivia, no sé on vivia, per allà al Como, no sé per on vivia. I el tio amb helicòpter cada dia. Però clar, són casos excepcionals.
Totalment.
Sí, i a nivell de petjada de carboni no és el més bon exemple per tenir. Parlant de petjada de carboni, bé, demà festivitat de Tots Sants, serà un pont de 3 dies, 43.500 aproximadament previstos per mobilitat, un 60% d'ocupació, tindrem gent, o sigui que això ja veurem, el que dieu vosaltres, estudis de carga, capacitat de fluxa, és una cosa que, bé, estem conscients que cada dia més sí que hi ha desplaçament per vehicle, però tenim molt turisme també, o excursionista, que ve.
Bueno, el turisme és un altre problema, o fals problema, també, perquè ara resulta que el turisme molesta. Ara molesta, i jo ho puc entendre, les manifestacions que hi ha a Canàries, les manifestacions que hi ha a Barcelona, a Madrid, a les grans ciutats, de que, claro, els pisos turístics que es mengen al pis residencial. Ahir llegia que a Carillo hi ha més pisos turístics que residencials. I em va quedar una mica... Sí. Bueno, ho pots sospitar, no? Però dius... Llavors, clar, tot això fa que s'encareix el producte, perquè el producte, l'habitatge, estic fart de dir-ho, és un producte diabòlic, no? Perquè és un bé de consum i un producte financer al mateix temps. I és difícil de posar-ho. Doncs clar, i tot això fa que és complicat tenir-ho. Però el turisme pues, molesta, perquè el turisme pues, malmet la muntanya, no pot circular, etcètera, etcètera. Però el turisme és la indústria que ha fet pujar Andorra des dels anys 60. És que és així. Llavors, pues, claro, tampoc siguem tan despreciatius, no?, en aquest aspecte, no? Sí que, evidentment, que, home, que, vale, turista, però que portin la butxaca plena, no? És molt complicat. O sigui, som una mica massa selectius en aquest aspecte, no? Perquè hi ha un puja de turisme bo, hi ha un puja. El que passa és que, claro, no tot... Clar, hi ha turistes estan menjant allà en aquell pàrquing, en bocata i no sé què. Sí, sí que passa això, però això passa arreu.
De lo que dius, volem ser potser més papistes que el papa, no?
Bueno, a veure, tots volem lo millor. Això ningú dirà que no. El que passa és que hi ha de tot. I, bueno, el tema del turisme... Jo m'ho he fet mascadonant, no Andorra. Vull dir, el turisme ara resulta que molesta. O sigui, no sé, a Venècia, per exemple, ja fa temps que bueno, que allò és un desastre, es veu. És que, bueno, ja no pot, bueno, a Venècia no pots entrar, amb cotxe no pots entrar a Venècia, no? Ja fa temps, ja fa molts anys. Però, home, ara, doncs, un budista està mal vist. L'altre dia hi havia una manifestació a la televisió va haver a Barcelona, una manifestació contra el turisme, i hi havia dos turistes que anaven amb maletes, no se n'anaven, a l'hotel o en un pis turístic, i, bueno, els volien pegar. Els volien quasi bé pegar, no? O sigui que, no ho sé, o no anirem amb aquest aspecte.
Sí, és un...
És molt complicat, eh? És a dir, perquè a mi m'ho diuen, ostres, no aneu fent promoció d'Ordino perquè ens vindrà gent i ens ho destrossarà tot. Ja, bueno, potser el que hem de buscar és aquest equilibri, no? És a dir, nosaltres tenim un atractiu turístic que és molt important, que és el mirador solar, no? I allà passen 70 o 80 mil persones a l'estiu, que no teníem, perquè Ordino no pujava tanta gent, no? Bueno, potser no està tan malament, perquè al final estem aprofitant els ginys que tenim per l'hivern, també per l'estiu, i per tant anem a un lloc que ja està explotat. És a dir, quan dic explotat, que ja hem fet la petjada nostra, però hi ha altres valls, i altres llocs amagats d'ordinó, que aquest turista no hi va. Bueno, doncs potser ja està bé que aprofitem coses que tenim per donar-li cabuda durant tot l'any. Sí, i reservar l'altre per nosaltres. El problema seria que poséssim un mirador a cada pic que tenim a la parròquia d'Ordina. Ja quan vam posar els estripegecs, ja se'ns van queixar la gent. Ah, sis estripegecs, que això, que tothom pujarà. Bueno, jo crec que no tothom hi ha pujat, però sí que és veritat que si tens els ginys allà a les pistes, ostres, aprofitem-ho i donem-li cabuda a la gent cap aquí, i l'altre també ho guardem. És buscar aquest equilibri, que dèiem.
Sí, un flux controlat, per dir-ho
així. Sí, per dir-ho d'una manera.
Aquí en Torre hi ha hagut bastants bucs insigne. Per exemple, penso en Caldea. Caldea ha sigut un buc insigne important per atreure turisme, no? Un turisme específic, un turisme que no hi era, aquest tipus de turisme. I després tens, per exemple, un ganxo que ha mort d'èxit o està morint d'èxit és el pont tibetà. El pont tibetà és una passada. Jo penso que ningú es pensava el que seria el pont tibetà. I ara volem posar un telefèric, no?, per anar al pont tibetà.
Sí,
hi ha queixes pel telefèric. És que, clar, és que tots són problemes.
Parlàvem d'aquest turisme, una cosa que serà la 32a edició, la mostra gastronòmica d'Ordino. Clar, aquí també aforament 300 persones, aforament limitat, també per tenir aquest control de flux i també d'existències, perquè evidentment no pots fer una previsió per 1.000 persones, tampoc.
No, ja ens agradaria. El problema és que la sala ja no n'admet més, perquè si no estem còmodes. Eh? És a dir, 300 persones moltes vegades, allò, quan obren tots els estants, la gent que s'aixeca, vas topant els uns amb els altres, i allà és una mica complicat. És un moment punta, eh? És a dir, és com aquí, no? Quan arribin tots aquests 40.000 que han de venir, bueno, doncs avui i demà començarem a tenir problemes, i el diumenge per tornar avall. Però és la sala una miqueta la que ens està limitant. Podríem fer-ho dues jornades, però ja potser llavors els restauradors es queixarien. Però sí, és la 32a edició, aquest any hem fet petites modificacions, tenim una estrella Michelin. Bueno, jo crec que 32 edicions d'una cosa gastronòmica està molt bé, la veritat és que està molt bé, i quasi bé sense variació, eh? És a dir, el format és el mateix que es va fer doncs fa 32 anys enrere, és a dir, que algú pugui tastar aquestes mitges racions que ofereixen aquests 21 restaurants que ens vindran a la parròquia, o que ens vindran el diumenge, no aquest, sinó el de la setmana que ve, a ensenyar-nos els seus productes. Que a més cal dir-ho, i sembla mentida, però hi ha molta gent de fora que espera la mostra per pujar. I una miqueta, el que dèiem de turismes, no? Hem dit, bueno, doncs que no pugin només diumenge, que pugin dissabte, i així ens els ensenyem al Saló Gourmet, que aquest any va dedicat a tema de formatges, no? I així ens estan doncs, el cap de setmana a Ordino, amb una temporada una miqueta baixa, abans que comenci l'estació d'hivern, i, escolta, si poden dormir allà i no només menjar en la mostra i utilitzar els restaurants que tenim, bueno, doncs és un cap de setmana de gastronomia total.
I si l'estiuet de Sant Martí acompanya, doncs encara millor.
Bueno, com dèiem abans, he mirat el mòbil, no farà calor, però tampoc no sé si ens en podem fiar o no.
Estadísticament acompanya, el que passa que les estadístiques no són ni veritats ni mentires.
Exacte.
Són casuístiques que es poden repetir o no.
No són ni veritats ni mentires, són una cosa estadística. I són matemàtiques, les estadístiques, al tant, és una disciplina de la matemàtica, és increïble, no?
Sí.
És així.
De lo que deies tu, Jordi, jo he llegit que hi ha hagut fins i tot gent que li hauria agradat venir, que han estat a la Fira del Formatge de Sant Armengol, que han exhaurit existències i que malauradament no poden venir. Això no diria que és morir d'èxit, però és la conseqüència d'un èxit també.
Sí, bé, perquè estem dient, la societat està canviant i ens estem dedicant molt al tema gastronòmic. El tema gastronòmic està pujant moltíssim, i si no, només hem de veure la quantitat de restaurants que hi ha a tot el país I la veritat és que, home, sí que n'hi ha algun que potser no fa els números que hauria de fer, però hi ha molta gent, sí, molts restaurants, i sempre hi veus gent, inclús entre setmana, eh? Sempre hi veus gent. Per què? Perquè estem dedicant, estem fent un canvi a la societat i crec que ens dediquem molt a l'oci. I l'oci gastronòmic és important, és molt important. Hi ha calderes, hi ha ponts tibetans, hi ha els miradors, hi ha les pistes d'esquí, però la gastronomia és un complement molt important a tot això.
De lo que dius, ja Andorra Turisme elaborarà un pla estratègic per posicionar el país com destinació gastronòmica. També hi ha potser un efecte, i ho parlàvem l'altre dia en altres circumstàncies amb altres tertulians, l'efecte Instagram, foto, xarxes socials, ostres, he anat a menjar de lloc, mira el postre, mira el plat que he menjat. Això també doncs, és un al·licient més, també.
Sí, la veritat és que les xarxes socials ens estan, no sé si perjudicant o ajudant, depèn perquè si la sabem utilitzar bé, ens ajudaran, no? Jo ho veig amb les meves filles, elles anem a dinar o a sopar a qualsevol lloc i el primer que fan és fotos als plats i ho pengen, no? Sí, i diuen, he estat en aquest restaurant. Bueno, la veritat és que els plats que quan te'l presenten és fantàstic, després potser que no sigui tan bo, no? Però és veritat que les xarxes socials ens ajuden molt a promocionar coses que fa 15 anys o 20 anys, abans que comencés a aparèixer Facebook, no? Era molt més difícil i molt més costós, que això també ho hem de dir-ho, de poder arribar a una part ínfima de la gent que estem arribant ara.
Les xarxes socials és la gran revolució, no? El telèfon mòbil, la xarxa social, la immediatesa de la informació que t'arriba, la gratuïtat d'aquesta informació, i, bueno, i t'arriba tot arreu del món. I realment estem en una revolució que... I ara hi ha qui diuen que no han vist res encara, no?
Sí.
O sigui que no ho sé com acaba. Però jo, totes les eines tenen la seva bona utilització i la mala utilització. I evidentment que hi ha moltes crítiques amb temes de Facebook, amb temes de WhatsApp i tal, de mal ús a nivell de protecció de dades i de coses d'aquestes, no? Però en tot cas, la immediatesa de la xarxa social, bueno, ha superat, bueno, ja ho veiem, que molts diaris en paper ja no existeixen, ja són diaris digitals. Per internet, digitals, no? I tot això pues, i està creixent molt. Però, bueno, això és la societat que va canviant i aquesta immediatesa és important. També és bastant... té els seus problemes perquè, claro, tampoc la informació s'ha de contrastar i les xarxes socials no contrasten gaire la informació. En general, no? Clar, amb aquesta immediatesa no et permet contrastar aquesta informació. I això doncs, tampoc... Però tens que tenir a l'usuari una permeabilitat selectiva que faci doncs, que tu creus o no tu creus, o tu fas la teva prou anàlisi de veure si realment està bé, és real, és un fake o és el que és. Que això és un altre tema, no? Que ja s'estan mirant legislacions. Espanya ho està fent el Pedro Sánchez, d'intentar de fer una legislació anti-fakes, no? Que és complicat, perquè això ja és un tema de llibertat d'expressió, etc etc. No? Però aquí entrem ja en un món... jo almenys no el controlo gaire.
No, és veritat. Mira, ahir, mirant a l'Instagram, no, em va sortir una publicitat de l'Hiper Andorra. Una nevera més, no sé quan, sí, més 24 Coca-Coles, sí. Els vaig trucar. Sí. Vaig dir, escolta, menys de 2 euros tot això. Diu, no, ens estan suplantant a nosaltres. Per què? Diu, perquè la gent allà dona les dades de les targetes, perquè jo vaig dir, aviam, deixa'm mirar fins al final. Sí, sí, i et demana la teva targeta de crèdit amb un TPB que no és segur, res, no és res segur, i llavors la gent hi cau, clar, veu una oferta d'una nevera i 24 Coca-Coles a menys de 2 euros. Home, escolta'm, també ens hem de vegades fer-nos preguntes nosaltres, clar. I dir, això és real, clar, o no és real? Clar. Jo perquè vaig trucant allà i els hi vaig demanar, no? Però estic segur que hi ha molta gent que no ho posa, i a més posen com si haguessin converses, ha sigut fantàstic, ho he rebut el producte amb dos dies a casa, i ha sigut fantàstic perquè ho he posat a la meva oficina. Ostres, això, el que dèiem de fakes, no? O sigui, és fakes, és els phishings, ens hi estem trobant, en el banc ens hi estem trobant, no? I ho diem, perquè al final ens passa a nosaltres i passa tot arreu, no? O sigui, gent que per exemple, busquen, estem fent unes formacions de banc online, i gent que busca Morabank online, pel buscador de Google, i els hi surt un enllaç patrocinat, que no és Morabank, perquè posa morabank.ad.com, i dius, ui, però clar, només la gent que està una mica al tanto se n'adona. Ostres, sí, sí. Teclegem sempre les adreces, perquè dic, passa això, passa amb la CAS, passa amb altres bancs, passa amb el govern, passa amb companyies aèries, i aquí és on realment bueno, som nosaltres que jo penso que la societat no ens ho fixem, ens ho creiem tot.
Hem de ser crítics, perquè, a veure, de regalar no regala res ningú, quan tu tens una oferta que una mica estranya, pues ja tens que començar amb el fiar-te'n. Això és així. El que passa és que hi ha gent que s'ho creu, o tu mateix t'ho pots creure, també, i és molt perillós entrar dintre d'aquesta deriva, no? I és el que tenen les xarxes, no? Que, bueno, a veure, sempre hi ha la persona que està allà intentant de fer mal, intentant d'aprofitar-se'n, i el headhacker dolent, no? Que intenta, pues robar-te, bueno, robar-te dades de les teves dades, de les contrasenyes. I això s'ha de vigilar molt, evidentment, clar que sí.
Sí, perquè del que dieu, bueno, bé, hi ha hagut anteriorment, s'ha suplantat l'identitat del cap de govern, de coprínceps, d'altres coses, sí que arrosseguem, però potser no prenem, no estem prou a la guait, per dir-ho així. Sí. Doble control, per dir-ho així, o el que dius tu, Eduard, no? Lo barato surt car.
Claro, no, t'ofereixen alguna cosa que tu dius, home, per això no. Home, tu, els valors de les coses, més o menys, els números gordos que et diuen, sí, doncs més o menys els tens, no? El que deies tu de la nevera aquesta. Home, aviam, què passa? Doncs tu vas tindre... Jo ho he vist també, però vull dir, bueno, i tu has anat més lluny. Escolta, què passa aquí, no? I llavors pues, ja has fet el cercle sense...
Clar, ja ho he vist, ja ho he vist. Però I segur que tot Andorra li ha sortit,
sí,
això,
sí,
perquè
sí,
al final
sí,
tu
sí,
pagues i et surt aquesta publicitat.
A més és Coca-Cola,
sí,
vermell,
sí.
És potent
no,
o sigui, sí, el dissenyador d'això... Igual és un crac, aquest tio, igual és un publicista.
Jo vaig fer-ho, vaig entrar, un cop ja em van dir, no, és fake, dic, deixa'm mirar. Entres, et surten 4 o 5 neveres, que llavors cliques i dius, tens 3 oportunitats perquè puguis tenir l'opció a tenir-ho això. Cliques la primera, no et va, cliques la segona i ja et diu, ja has guanyat, ja pot ser el següent pas, no? És a dir, que realment, clar, la gent diu, hòstia, que guai, ja em toca. És a dir, clar, i tindre 24 Coca-Coles i una nevera a menys de 2 euros. És que...
Sí, una passada.
M'agradaria saber quanta gent hi ha caigut, eh?
Sí.
Bueno, es sabrà potser o no, segons les denúncies que es posin, o a vegades per vergonya, segurament persones han picat, han estat perjudicades i per vergonya no et diu res.
Sí, i la denúncia que posis també és molt difícil, perquè aquesta gent ja ho tenen estudiat. Sí. Quan tu entraràs amb una adreça IP, però és que tornes a entrar i entraràs amb una altra, i amb una altra, i amb una altra. Per tant, no pots fer seguiment de realment qui hi ha darrere de tot això.
I de països que no hi ha reglamentacions, és complicadíssim.
Sí, i suplanten IPs, pot venir, per dir-ho d'una manera, d'Espanya, però que han anat a Alemanya, d'Alemanya han anat a Rússia, Rússia ha anat al Congo, del Congo, i al final tot això ho perds. I cada vegada que entres, busques IPs, et surten IPs diferents. És que és molt, molt, molt complicat poder posar denúncies en aquesta gent.
I tant.
Bueno, ja...
I no val la pena, tampoc. Eh?
No.
Perquè és pèrdua de temps.
Sí.
Sí, direm doncs, que màxima vigilància i no creure les coses massa boniques.
Massa llamineres, no?
Exacte, massa llamineres. Mira, parlant de llaminadures, bueno, ara... Et vés passar truc o tracte, per dir-ho així, però bé, aquí hi ha una miqueta, no diré un enfrontament, però una rivalitat sana, castanyada, Halloween, depèn de les edats, depèn dels gustos, depèn de moltes coses, no? Potser.
Jo faré castanyada.
Jo sóc un clàssic. Un carroza. Jo també, castanyada. O sigui, jo, el tema Halloween no.
Sí, són importacions comercials, per dir-ho així.
Sempre hi ha estat molt... Sí, de castanyada, panellets, què vols que et digui? El que he viscut a la meva vida i bueno, no refuso Halloween, però ho veig una mica artificial, una mica comercialitzat, sintètic, ho veig una mica així, però bueno, cadascú, escolta...
És que unes bones castanyes torrades i bé, un bon panellet,
i tant,
també...
Sí. I tant. Amb una mica de vidols i ja està.
O de Moscatell, per exemple, sí, amb moderació.
Exemple, sempre amb moderació i sense agafar el cotxe després.
Pareu que ara és l'hora de dinar.
Bueno, parlant de cotxe, que per acabar el programa, a partir de demà, 1 de novembre, fins 15 de maig, equipaments, és bo recordar-ho perquè a la primera nevada sempre hem d'agafar un més desprevingut que un altre, no? Per dir-ho així, i ho sabem per experiència.
Sí, no, jo crec que és molt important que la gent vagi amb equipaments. Vull dir, perquè si no, com dius, la primera nevada col·lapsem, eh? I aquí no hi ha estudis de càrrega de res, això és la responsabilitat de cadascú, eh? És a dir, penso que, i aquests dies la veritat és que s'ha vist tots els tallers de rodes amb cues i cotxes esperant i tots, o sigui, crec que la població està bastant mentalitzada. Aquí tenim un problema i és la gent que ens ve, perquè no hi ha previsió, que tot pot passar, eh? Però no hi ha previsió que aquest cap de setmana nevi. Però si aquest cap de setmana fes una nevadeta a parròquies baixes, ja no et dic altes, eh? Però a parròquies baixes, tindríem un caos, perquè si han de venir 45.000 cotxes, m'agradaria veure quants d'aquests venen equipats.
Ja tenim l'experiència d'aquell cèlebre pont de la Puríssima.
Exacte.
No? Ja tenim aquesta experiència de, claro, la gent pues, que no està equipada. No? No, ara hi ha més consciència d'això, eh? Jo penso... Jo sempre porto... Jo les cadenes les porto al cotxe, a l'estiu i tot, al mes d'agost, les tinc allà, ja està. El que passa és que m'emprenya molt posar-les, tineres que posar, no?
Ja.
Yeah. Si tens un cotxe 4x4, pues, utilitzes aquell. O si no, vas a peu. Escolta, és que no...
No, i també la tecnologia ha evolucionat. Tenim rodes, és a dir, de tot terreny, vull dir, d'estiu i d'hivern, no per anar a la muntanya,
tota
però...
Que,
sí, tota temporada.
Compatibles, sí.
Que són compatibles, i al final, escolta'm, dir, pots posar-t'ho en aquestes, t'oblides d'anar-les canviant cada temporada, lloc d'amagatzament, o sigui, tens tota una sèrie de coses, una sèrie d'avantatges amb aquestes rodes, que com a mínim el país crec que és les que hauríem de recomanar que la gent es n'és posant, sobretot en els cotxes que s'han de fer servir per aquí, eh? També ho entenc, si tu és un cotxe que només el fas servir per sortir del país i per viatjar, home, potser no et val la pena aquestes rodes, perquè tenen un desgast una mica més ràpid que no pas les d'estiu, no?
Fins i tot amb el sol, no?
Exacte. Però si no, escolta'm, un cotxet d'aquests que molts tenim que no el fan servir o no el treuen del país, aquestes rodes, per mi, és el millor. De fet, és el que jo porto, eh? Perquè...
És una goma més tendra, no?
Sí, és una mica més toves, sí. El taco és una mica més petit i té com unes grapes entremig, no? Llavors, clar, si això ho fa servir molt amb carretera asfaltada i amb altes temperatures, tot això es desgasta de seguida.
Ho poleixes,
no? Això és com a la Fórmula 1. Rodes toves o rodes dures? Tot el que per ells són el mateix, però una et dura 14 voltes i l'altra te'n dura 35, no? Pues això és el mateix.
A mi em duraria més voltes encara.
Doncs bé, Jordi Serracanta, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé aquestes festes de Tots Sants.
Gràcies, i així mirem.
Bona castanyada i bons panellets.
Exacte.
Eduard López-Mirmí, igualment, bones festes de Tots Sants i bona castanyada.
Igualment, per vosaltres.
I gràcies per venir. I nosaltres ens tornem a trobar dimarts de la propera setmana a la Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.